Bona nit. Comença aquí el 2 més 1. Benvinguts. Si jo els hi parlo de dos números, el 14 i el 41, poden pensar que em refereixo a una combinació guanyadora d'un sorteig qualsevol, però evidentment no es tracta d'això. És una campanya importada des de Londres a dues línies d'autobusos de Barcelona, triades per la Unió d'Ateus i Lliurepensadors, per posar en solfa aquesta campanya amb un únic missatge. Probablement Déu no existeix. Deixa de preocupar-te i disfruta de la vida. Avui ens acompanya el 2 més 1 l'Albert Riba del col·lectiu d'Ateus de Catalunya, qui saludem. Molt bona nit, senyor Riba.
Hola, bona nit.
Em permetrà una llicència. Se li ha escapat alguna vegada allò de «soc ateu, gràcies a Déu»?
No, aquesta és una frase que jo no he utilitzat habitualment. Hi ha gent que l'ha utilitzada, bueno, té una certa gràcia, però poca cosa més. No aporta absolutament res a ningú.
Què vol dir ser ateu, senyor Riba?
Ser ateu és simplement no tindre cap creença en la en qualsevol aspecte de transcendència. Tant sigui un déu, com sigui una reencarnació, com sigui... Nosaltres sempre ho posem, no?, l'existència de fades. Nosaltres, per nosaltres, qualsevol cosa que no sigui plenament tangible, doncs no existeix. I aleshores per aquí va una miqueta el pensament ateu.
Li dic perquè hi ha molta gent que potser confon termes, ser ateu, ser agnòstic...
Bueno, la diferència no és massa important, però bàsicament l'ateu està convençut de que no existeix cap tipus de transcendències o déus, i l'agnòstic considera que no hi ha arguments per, ni per creure en Déu ni per no creure. Opta per una posició, no és essencialment diferent la seva conducta, però sí el seu pensament filosòfic té una altra línia de treball.
Mm-hmm. Quin balanç fa de... Portem gaire... Va començar ahir la campanya.
Ahir van sortir els autobusos.
Ahir van sortir els autobusos, avui és el segon dia. I crec que estaran un mes, no?
Sí, quatre setmanes.
Quatre setmanes. Què els hi ha arribat en aquest primer dia de...
Home, el que ens ha arribat és el que ens esperàvem, que doncs tot és la mar de normal, que la gent agafa l'autobús igual que si anunciessis una altra cosa, i que això permet que la gent que vol parlar d'un tema, que és el tema de la seva posició davant de la transcendència, doncs en parla. I això ens sembla bé, perquè és la idea de la campanya, no? Que la gent pugui parlar d'un tema que, per l'èxit que ha tingut, estem convençuts que era necessari. Vull dir, en aquest país feia falta aquest debat, i això ha provocat que la gent en parlés. Estem molt contents, perquè no es tracta, per molt que ens ho repeteixin mil vegades, no es tracta de fer una campanya per convèncer ningú per fer-lo ateu. Vull dir, que es farà ateu el que vulgui, el que no.
És una opció personal.
És una opció personal. I nosaltres, home, en els nostres treballs, quan fem xerrades, conferències, ja tothom sap el que va, podem donar raons per aquestes coses. Però en aquesta campanya no es pretenia això, es pretenia fer visible els ateus. Que la gent que és atea, que aquí a Catalunya sumem el 30% i escaig, és a dir, una tercera part dels ciutadans es defineixen a si mateixos com ateus o increients.
Déu-n'hi-do,
i en la franja d'edat dels 18 als 34 anys, el 50%. Per tant, és una dada força interessant, no? Doncs, esclar, vull dir que aquesta gent, en aquests moments, en aquest país, no tenim visibilitat. No ens reconeix ni la societat, ni ens reconeixen els poders públics. Llavors, una miqueta era donar-li la volta en aquest assumpte, no? Fer-nos visibles i tal. I, per un altre cantó, també la nostra idea d'aquesta campanya era fer parlar la gent. Vull dir que la gent, en família, a la feina, al bar, a on sigui, comenti les seves pròpies posicions, la gent es reconegui uns com ateus, els altres com a creients, etc. I això fa que la relació sigui més tolerant, més positiva, més creativa, perquè de la discrepància i de la diferència surt el futur, no surt mai de la monotonia i de l'avorriment, no? Llavors, vull dir, jo crec que en aquest sentit hem tingut un gran èxit esperat, però potser superant les nostres expectatives.
Jo m'atreveria a dir-li que sí, perquè realment l'expectació que han aixecat els mitjans de comunicació és una mostra claríssima de l'interès que ha despertat, i també al carrer, la veritat és que la gent en parla.
Sí, és que a més parlis amb qui parlis, tothom n'ha sentit aquest tema i tothom ho ha comentat. Per tant, en aquest sentit és un èxit, no? Perquè és el que buscàvem nosaltres. Nosaltres buscàvem que la gent pensés, que la gent medités, que la gent intervingués, i a favor i en contra, que això no és... Lo important no és que hi hagi controvèrsia, lo important és que se'n parli. I aleshores ens ha semblat un èxit, sí, sí, molt contents. Jo estic molt content, personalment.
Vostès estan rebent, corregeix-me si m'equivoco, donacions...
Sí, correcte, de gent, de ciutadans, sí.
Anònima, de...
Anònima no, nosaltres sabem qui són, però no els direm, sí.
Evidentment, això
m'imaginava. Però són ciutadans desconeguts, per entendre.
Exacte. Em pot dir aquestes donacions a qui o a què van dirigides?
Exclusivament a aquesta campanya. És a dir, nosaltres ens hem compromès a utilitzar tots els diners amb les despeses d'aquesta campanya. No vol dir que tots siguin els autobusos, perquè, doncs, per exemple, les pàgines web he tingut que comprar els dominis, etc. No hi ha petites despeses disperses. És possible que hi hagi una roda de premsa a Madrid que potser es té que pagar el local o es té que pagar algun viatge. Però vull dir, tot anirà directament relacionat amb la campanya, i quan tanquem la campanya, doncs els diners s'hauran exhaurit. La idea és aquesta. Si fa falta llogar més autobusos per gastar-los tots, doncs llogarem més autobusos. No hi ha problema.
Molt bé. El debat, com dèiem, senyor Ribas, al carrer, tant que demà mateix nosaltres ens ha arribat ja, ja se'n parlava, una associació, Ecristians, ha anunciat que presentarà la seva campanya.
Sí, nosaltres ens hem gastat els diners en els autobusos i ells en una empresa de publicitat, efectivament. Els de Cristians, doncs, aprofitant el rebuf de la nostra campanya, a mi em sembla molt bé que ho facin, perquè al fi i al cap, primer que tenen el dret, vull dir, això ja és indiscutible, no? Tenen el mateix dret que qualsevol altre ciutadà a fer la publicitat que vulgui, sempre que sigui respectuós amb els altres i això, doncs no hi ha problema. Però, a més, contribueix a aquest debat que nosaltres busquem, contribueix en aquesta discussió. En tot cas, el problema del senyor Miró Ardèvol serà aclarir si la seva campanya és tan estúpida com la nostra, segons els cardenals de la Cúria, perquè ens han dit que la nostra era estúpida, per tant, haurà
que... El Vaticà ho ha dit, això.
El Vaticà, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, un cardenal de la Cúria ha dit que la nostra campanya era una estupidesa. Bé, doncs haurà d'aclarir si la del senyor Miró Ardèvol també ho és o no. A mi em farà gràcia sentir-ho.
Una curiositat, la campanya de Londres, el lema, aviam, el lema triat és probablement Déu no existeix, deixa de preocupar-te i disfruta de la vida. És cert que a Londres el probablement no hi era?
No, no, a Londres també hi és.
També hi era.
També hi és, sí, perquè... La idea dels lliurepensadors i dels racionalistes en general és que aquest tipus de coses no tenen una demostració efectiva, eh? Vull dir, si tu agafes una poma i la deixes anar, cau avall, al principi de la gravetat, en fi, hi ha una demostració palpable sempre que tens una poma caurà, no? En canvi, en els temes aquests de consciència la cosa no és així, és una situació molt complexa, on hi juguen moltes coses i les afirmacions rotundes mai són bones. Aleshores, nosaltres, que no som dogmàtics, no tenim dogmes, tampoc tenim el dogma de la no existència de Déu. Jo estic convençut que no existeix, però una cosa són les conviccions personals i una altra cosa és que tinguis un dogma que diguis jo no em mouré d'aquí mai. No, llavors posem el probablement en aquest sentit, en el sentit d'obrir la porta al fet de que els nostres, contrincants no, els nostres, els que estan en posicions diferents
sí,
del nostre...
Sí, el que pensa diferent.
El que pensa diferent que nosaltres tingui la porta oberta a tenir part de raó o tota la raó. I nosaltres per això és molt important, perquè un lliure pensador mai serà un lliure pensador si té dogmes. Només ho pot ser-ho si és capaç d'admetre que la persona amb la que està dialogant pot tenir, la tingui o no la tingui, ja ho veurem, però pot tenir part o tota la raó. Perquè això implica una actitud no d'humilitat, no de falta de convenciment, sinó una actitud oberta a la crítica a les teves pròpies idees. Si tu no ets capaç de rebre crítiques a les teves pròpies idees, estàs perdut. Mm-hmm. La ciència, la societat, el món, només ha avançat quan hem sigut capaços els humans de criticar les idees preestablertes. El que seria fer una revolució. Revolució no és donar uns quants trets, no? Sinó és canviar la mentalitat de les persones. Jo penso que en aquest sentit, aquesta campanya, amb lletres molt petites, minúscules, repetitíssimes, és com una revolució, no? Perquè fa remoure les consciències de la gent, parlar a la gent i veure els aspectes que no coneixies dels teus amics i dels teus familiars, no?
M'agradaria també preguntar-li si entén que hi hagi persones que no estiguin d'acord ni amb vostès ni amb més cristians, que pensin, per exemple, que aquests diners són malaguanyats, que es podrien haver dedicat a altres coses,
Sí, no, a veure, cadascú té... Nosaltres, jo penso que finalment, quan acabem la campanya, farem un anàlisi de totes aquestes crítiques, perquè aquestes crítiques sempre t'aporten alguna cosa. Jo sempre ho dic, a vegades em fa molt de mal una crítica. A mi, personalment, sóc una persona temperamental i segons quines crítiques jo em tiraria al coll de la gent. Però finalment, quan acaba el procés de digestió d'aquesta crítica, dius, home, pues, tenia algunes coses positives, algunes coses tinc que aprofitar, algunes coses tinc que rectificar. Com a mínim, no li ha plantejat bé. Com a mínim, si una persona se'n tira el coll, és perquè no li ha plantejat bé el problema. I per tant, la qüestió sempre té aspectes positius que has d'intentar recollir. I per tant, és positiu que hi hagi gent que discrepi. Discrepi dels uns, dels altres i dels de més enllà. Ni sí ni no, sinó tot el contrari. A mi, insomma, això és important. I en aquest sentit, bueno, doncs ja està bé. Aquesta gent que diuen això, doncs molt bé. També formen part.
Miri si passa el ràpid el temps, senyor Riba, que ens queden només 2 minuts per acabar aquesta entrevista que amb molt de gust li estic fent. M'agradaria fer-li unes preguntes més personals, si em deixa.
Sí, sí, sí.
Però si vostè vol,
jo contestaré el que vulgui, també.
Home, evidentment. A vostè el van batejar, senyor Riba?
Sí, 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 els meus pares em van batejar, sí.
I ha fet apostasia?
No, perquè no accepto la legislació de l'Eglésia. És a dir, l'apostasia és acceptar la legislació de la Eglésia, el Codi de Dret Canònic, bàsicament. Mm-hmm. I jo, en aquests moments, estimo que l'Estat tindria que fer una legislació per donar-se de baixa d'aquest tipus d'organitzacions, no? I, per tant, m'he negat fins avui, no vol dir que demà ho faci, vull dir, depèn de com vingui el tret, no? Però jo exigeixo a l'Estat que reguli, per llei, la forma de donar-se de baixa d'una religió, que ho regulin, perquè ja que les religions no són capaces d'autoregular-se, perquè l'apostasia és un delicte, entenguem-se, eh? Vull dir, en el Codi de Dret Canònic, l'apostasia diu el delito d'apostasia. Bueno, escolti, pensem-ho, no?
Clar, perquè fins ara has d'anar a l'església, diguéssim, per apostar?
No, bueno, l'apostasia és un acte personal, eh? O sigui, jo hi he apostatat en aquest sentit.
Sí.
La comunicació a l'Eglésia és el que no he fet jo.
Exacte.
Perquè
ni apostatar... pensa fer-ho,
no,
pel que m'està dient.
De moment no ho tinc previst, no. Mm-hmm. Perquè ja dic, no em sembla... L'apostasia és un delicte que alguns països avui, en alguns països del món, està castigat amb la pena de mort. Per tant, no estem jugant, eh? Vull dir, ens ho prenem una miqueta així relaxadament, però no és un joc, eh? Hi ha gent que mor avui en dia per ser apòstata, declarat culpable del delicte d'apostasia.
I no fa tants anys, no?
No, actualment. Vull dir, en els països on la xària està vigent com a llei civil, els maten, punt.
Déu-n'hi-do. I sap, senyor Riba, quin dia és el seu sant?
Sí, la meva onomàstica la sé, per doble motiu. Primer, perquè és la meva onomàstica, lògicament. És el dia 7 d'agost. Però, en segon lloc, hi ha una altra qüestió molt divertida, i és que el meu pare, quan jo vaig néixer, ell tenia 46 anys. Ja ningú se'n recordava del dia del seu naixement. I llavors va dir, en aquest xicot li posaré el nom del dia del meu naixement. I llavors és el dia del naixement del meu pare. I ho recordo també amb molta tendresa.
Li dic perquè, per ser ateu, coneix bé el santoral, doncs.
Bueno, no el recordo
broma,
molt exactament, però sí, algunes coses sí, no? A més, tampoc és dolent conèixer-ho, eh? Vull dir,
evidentment.
El coneixement
no.
Sempre és bo.
Senyor Riba, ha estat un plaer, de veritat, que estigués aquí amb nosaltres el 2+1, i esperem que tot vagi molt bé.
Espero que tot vagi molt bé, i ha sigut un plaer extraordinari estar amb vosaltres, perquè amb vosaltres, amb esperit, perquè només estàs tu, no?
Clar.
Doncs és un més un que espero que es posi bona de seguideta.
Exacte.
I que puguem un altre dia parlar tots tres.
Molt bé, un plaer. Gràcies.
Un petó.